Els dijous a aquesta hora és el moment de parlar de benestar emocional. Ja sabeu que la nostra psicòloga de capçalera és la Gisela Llobet i avui la tornem a tenir a l'estudi. Gisela, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Tot bé?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí. Fantàstic. Mira, ja amb aquest solet, ja bon temps.
Espero que això continuï. Ja estem en ple estiu. Ara que aquest any ha sigut així una miqueta, amb una primavera, molt primavera.
Però ja està bé que plogui també, que així... Reguem.
Primavera, primavera.
Sí, sí.
Va. Mira, avui et volia fer una consulta i és que l'altre dia xerrant em van comentar un tema.
Sí?
Una noia que ja té, diguem, la seva edat, 33 anyets. Per tant, diguem que ja la joventut més primerenca ja l'ha deixat una mica enrere, una relació que té, se li planteja una situació i el comentari, diguem, la discussió era que no sabia què fer i el tema sí? va perquè hem de prendre una decisió i és el de tenir una criatura. Això és un dilema, clar. És una decisió molt important.
Totalment, sí, sí.
Oi que sí?
Totalment. Perquè hi ha un canvi del que tu coneixes, sobretot a nivell de vida, que no té res a veure amb el que tindràs després. Val? I llavors, doncs, sí, és una decisió que ha de ser una decisió molt preparada, sobretot tenint consciència, no?, de tot el que em vindrà, tant positiu com no tan positiu, perquè hi ha coses que de la maternitat que tampoc són tan positives, no?, i que s'han de saber assolir, no?, i sempre parlem de, quan parlem de llibres de maternitat, no?, fins ara han començat a sortir alguns que no tant, però fins ara sortien uns llibres que era com tot era idíl·lic, no?, en la maternitat, no?, jo quan feia els cursos de postpart, una de les coses que penso que és molt important és que les mares, sobretot primerenques, sàpiguen totes les conseqüències que té la maternitat. I hi ha conseqüències que són boníssimes i són superpositives i t'omplen d'una manera increïble, no?, i sensacions que fins ara no n'havies tingut, però també hi ha conseqüències que no són tan bones i que s'han de saber afrontar i que has de tenir una gestió emocional pròpia molt gran i has de tenir una estabilitat bastant gran per poder-la superar, perquè a vegades són bastant complicades, no?
És que, clar, és una decisió que en el cas de la dona, perquè és la dona qui ha de prendre aquesta decisió, és de saber si té clar que vol tenir un fill, que vol que la vida li canviï, que no vol dir que li canviï per malament, que pot ser...
No, és simplement un canvi diferent.
És un canvi important. Mm. Clar, tens molts dubtes. Molts dubtes que si comences a llançar preguntes en l'aire, qui te les respon? I s'acostuma molt a tirar de família, a tirar d'amics, a veure què em diuen, però clar, al cap i a la fi, qui prendrà la decisió final seràs tu.
I cada experiència individual és diferent, eh? És a dir, també ho hem de tenir en compte, o sigui, i això es diu moltes vegades, però és veritat, o sigui, cada part és diferent, cada embaràs és diferent i cada maternitat és diferent, val? Llavors jo crec que el que és molt important amb el tema de les preses de decisions, amb decisions tan importants com aquesta de la maternitat, és sobretot plantejar-se, perquè moltes vegades el que ens passa és que ens sentim condicionats per l'entorn, no? Moltes vegades, a vegades hi ha mares, no?, que em diuen, bueno, clar,
és veritat,
tinc una edat que ja representa que se m'està passant l'arròs o com qui diu,
ja començo
a tenir l'edat, no?, de tenir fills, no?, la meva relació és estable, tinc una feina que vale, que està bé, molt bé, i llavors també tinc l'entorn, no?, a nivell d'amics, que tots comencen, no?, que si era un nen, que si era l'altre, que si era aquesta, s'ha quedat embarassada, no?, i l'entorn ja també et comença una miqueta com a pressionar. Jo crec que el més important que has de fer és plantejar-te de forma individual què és el que vols tu, perquè clar...
Què vols fer a la teva vida?
Totalment, però és que a més jo crec que el punt és aquest, no? I què t'aportarà el tenir o no tenir un fill, no? Jo aquí les llistes penso que són superimportants, és a dir, el fet de que facis què puc guanyar i què puc perdre amb tenir un fill, o què puc guanyar o què puc perdre sense tenir-lo, jo crec que és superimportant tenir-ho en compte, no? I fer una llista.
I contrastar i visualitzar, no?
Sí, de què guanyo i què perdo, no? Jo crec que això és molt important, perquè moltes vegades tenim les idees al cap, però després, quan les plasmem en el paper, es transformen d'una altra manera, no? I les veiem i la perspectiva sempre canvia, no? Llavors, sobretot, les preguntes bàsiques són aquestes: què guanyo i què perdo? Sent mare, i què guanyo i què perdo no sent mare a la meva vida, no? I això jo crec que és important. I a partir d'aquesta llista saber, doncs, bueno, doncs, realment el que perdo no sent mare em compensa o no em compensa, o el que perdo sent mare em compensa o no em compensa. Llavors això és una cosa que a partir d'aquí pots prendre una decisió potser més acurada, no? Una altra cosa que també és molt important per prendre aquest tipus de decisió, i jo crec que és bàsic, és tenir molta informació. Però quan dic informació no de casos individuals, és a dir, no perquè fulanita de tal va tenir un parc que després el nen quasi, saps? No, no aquest tipus d'informació, sinó informació generalitzada sobre el que és el parc, sobre el que és l'embaràs, val? Sobre el que comporta després
el
tenir cura d'un bebè, no? I aquestes coses jo crec que són importants, no? Com afecta després, com t'afecta com a persona, com t'afecta com a treballadora, com t'afecta com a parella, com t'afecta com a amant. És a dir, totes aquestes coses, moltes vegades, i això passa molt, sobretot persones que potser no estan en aquest punt de decisió, però sí que després del postpart es centren molt en ser mares, que al principi és normal, no?, perquè és com monotema, no?, i és normal que et centris en això, però clar, quan ja passen uns certs mesos, tu continues sent persona. No? I continues sent dona, i continues sent treballadora, i continues sent amant, i continues sent parella, i continues sent amiga.
És que has de continuar.
Exacte, i continues sent moltes coses que descuides. I si això ho descuides, després vas coixa per dintre. I això és molt important que ho tinguis en compte. Llavors, si aquesta persona a l'hora de prendre la decisió té en compte tot aquest tipus d'informació, val? I el que pot implicar el tenir un nadó després, no? Totes les implicacions bones i totes les implicacions que tenen a veure amb el cuidador del nen, jo penso que amb tota la informació és molt més fàcil, no? La informació individual que dèiem del que guanyo i el que perdo, i després la informació generalitzada de tot el que comporta, jo crec que després és molt més fàcil que pugui prendre una decisió molt més adequada i que després no s'hagi d'arrepentir absolutament de res, no?
Avui, clar, com el plantejament que li he fet tan concret sobre el tema de la maternitat, perquè trobo que és una situació en què la decisió que prenguis és suficientment important com per meditar i valorar, però com al cap i a la fi, de fons, el que ens ocupa és la presa de decisions. Segurament moltes de les coses que tu ja has apuntat serveixen per tantes altres decisions importants que hem de prendre a la nostra vida. No? La informació, per exemple, és bàsica.
És bàsic.
Però en qualsevol situació.
Parlo d'informació generalitzada, eh? És a dir, perquè moltes vegades tenim la tendència a buscar informació concreta de casos individuals o casos concrets, si parlem d'aquest cas de la maternitat. Llavors això el que pot ser és que tinguem una distorsió de la informació, i el que volem és una informació el més objectiva possible per poder prendre una bona decisió, no? Llavors la implicació de què és un part i això en el cas de la maternitat, o la implicació de què és un canvi de feina, o la implicació del que sigui, no? Però sobretot informació general. Vale? I no subjectiva, no? De casos en concret. Val? Això per un cantó és molt important. I llavors, el que et deia abans, el preafrontament. Val? El preafrontament té a veure amb com em sentiré jo després, vale? I quines conseqüències tindrà el fet de que jo hagi ja pres aquesta decisió. Vale? I això és important que fem aquesta visualització, perquè llavors ens ajuda molt a veure com ens podem sentir o què ens pot passar, no? Per exemple, quan estem parlant, per exemple, d'una ruptura, i estem parlant de que vull, decideixo fer un pas i separar-me de la meva parella, aquesta presa de decisió, a part de la informació individual i general, com hem dit abans, i després el fet de fer el preafrontament et fa que prenguis una decisió molt més tranquil·la, molt més relaxada, no? I no amb tanta culpabilitat ni amb tanta ansietat, no? De fet, clar, el procés de dol que provoca, o el procés que provoca una presa de decisions, té molt a veure amb com després em sentiré jo, com em veig quan estaré sola, en el cas de que sigui una separació, com em veig amb el nadó, val? Com em veig, per exemple, doncs, com em sentiré a nivell emocional, no? Estant sola, tenint en compte que els dubtes quan un pren una decisió sempre hi són.
Sempre hi ha preguntes.
Sempre hi són. És a dir, i un cop s'ha pres la decisió, continuaran sent els dubtes, però formen part del procés i els hem d'acceptar, val? Però tenint en compte de que ja hem fet una bona un bon trajecte de presa de decisions, i per tant, si l'hem fet bé, la decisió que hem pres és bona. Que em vinguin els dubtes després ja forma part del procés. Vale? I això ho hem de tenir en compte. I sobretot, I és molt important, un cop s'ha fet aquest tipus de decisions, marcar-te objectius. És a dir, per exemple, jo doncs, decideixo ser mare, no? Doncs, bueno, quins objectius em marco? Doncs mira, doncs quan el nen ja tingui tants mesos, doncs jo marco l'objectiu de, no sé, de sortir amb el nen a fer no sé què, o marco l'objectiu de començar a fer esport, o marco l'objectiu de controlar una miqueta més el que menjo, o, saps? O sigui, marcar-te objectius per començar a cuidar-te una miqueta tu, no? En el cas, i això també t'ajuda a que no entris en desmotivació o que en una apatia, perquè moltes vegades quan, en el cas de, sobretot dels embarassos i després del postpart, com que hormonalment fem un botibull, val? És possible que tinguem algun desequilibri de serotonina, dopamina, del que sigui, i això ens provoqui un desànim, una mini depressió, una miqueta d'apatia, no? I la manera de combatre això, la desmotivació, com vam parlar dijous enrere, és justament moure't, no?
Clar. I per últim, insistir en una de les coses que ja has comentat, que també són molt importants, les llistes.
Sí, sí, sembla mentida, però és veritat.
Les llistes, perquè no
I
és el mateix...
I fetes a mà, si pot ser.
No és només que ens passi la llista pel cap, perquè després no la visualitzem, la perdem de vista, precisament.
No, i la perspectiva canvia molt, quan tu ho apuntes en un paper. De fet, jo moltes vegades demano fer aquest exercici, per part de la gent que tinc, que faci alguna carta o que faci alguna cosa, i quan la llegeixen a posterior, és com, ostres, saps? Moltes vegades els sorprèn, depèn de quines coses. Per què? Perquè l'estat en què les pots escriure o quan les escrius en el moment són una cosa i quan les tens al cap és una cosa i quan les veus és una altra, no?
Molt bé, doncs crec que amb això hem arribat al final de l'espai d'avui. No sé si voldries afegir alguna cosa.
Bueno, sobretot que quan hi ha una decisió important que la gent s'ho plantegi. Llista i preafrontament. Informació, llista i preafrontament.
I sense por.
Exacte.
Molt bé, Gisela, que passis una bona revetlla d'aquí res, ja amb petards, ja fa dies que estan llançant.
Sí, sí.
Però bé, que tinguis una bona revetlla.
Igualment, Carme, moltes gràcies.
I a vostès ja saben que avui tanquem amb Benestar Emocional, amb la Gisela Llobet, però...
Pròxim dia és l'últim, sí.
Pròxim dia serà l'últim. Gràcies, Gisela.
A tu.
Bon dia, adéu-siau.